Fa pocs dies que s'ha fet a Barcelona la tercera edició del Decidim Fest. Són unes jornades que, sota el lema Democràcia, Tecnologia i Justícia Global, reflexionen sobre el futur de la tecnologia de la societat i sobre com aquesta s'organitza i es governa. Són reflexions necessàries, però potser més just en aquest moment post-pandèmia, quan tot el món s'ha digitalitzat tant i tant, anem tan accelerats que potser fa falta que ens aturem i que ho reflexionem. L'Arnau Monterde és cofundador i coordinador de la plataforma Decidim i director d'Innovació Democràtica de l'Ajuntament de Barcelona. Hola, Arnau, com estàs? Benvingut.
Hola, Mariola, moltes gràcies. Un plaer d'estar aquí.
Bé, fem crònica perquè això ja ha passat, va ser la setmana passada. Com ha anat aquesta tercera edició del Decidim Fest que ha pogut tornar a ser presencial?
Doncs hem celebrat la presencialitat i ha anat amb un enorme èxit tant de participació, amb més de 300 persones i amb el repte de fer aquest format híbrid, no, online, presencial i mixta, amb, pues, amb també centenars de seguidors a les xarxes i de continguts ha sigut pues, molt, molt, molt nivell. Estem molt contents dels debats que s'han obert.
Clar, ara parlàvem del tema més d'oci, d'Operació Triunfo, però després de la pandèmia també comencen a fer un híbrid, no? I en el cas també de congressos, de trobades, de reflexions, clar, fa que molta gent que no pot viatjar també pugui estar seguint aquesta trobada, no?
Sí, a més el Decidim com a projecte pues ja té una dimensió molt global, no? Un munt de països que estan utilitzant la plataforma i tenim un públic que també ens reclama, no? Des de molts països d'Amèrica Llatina, des d'Estats Units, des del Japó, des de molts països d'Europa, no? que hi ha aquest interès sobre les temàtiques que estem treballant.
Clar, temàtiques molt interessants. Per exemple, un dels eixos principals del Decidim Fest ha estat els efectes de la pandèmia, per exemple, amb les noves formes de control i vigilància massiva. La digitalització provocada per la pandèmia ens està una mica prenent drets?
Ens està prenent drets, però sobretot jo crec que va tan ràpid les solucions que no ens deixen pensar bé les conseqüències socials, no?, determinades decisions tecnològiques, no? Llavors, el control s'imposa sense que tinguem temps de pensar-hi i sense que tinguem temps de reflexionar fins a on volem arribar, no?, com a societat. I això és un dels temes centrals que hem posat de manifest en aquesta edició.
Clar, de fet, jo començava el programa parlant d'aquesta dicotomia, no?, d'una internet al 100%, no?, que es pugui dir el que es vulgui, fins i tot mentides, o bé que comenci a haver-hi la regulació. Sembla que la tendència és anar a la regulació. Clar, i vosaltres, en aquesta cosa de que no treguin els drets, també és un debat que està damunt la taula en aquests moments.
Sí, no, i no hi ha solucions màgiques ni úniques, no? Hi ha un conflicte en tensió tota l'estona, però està clar que s'han de trobar solucions de consens o d'amplis consens, no? I costa molt també baixar aquests debats tan tècnics, molts cops costa baixar-los a la societat, però que travessen directament a la societat i a la vida de la gent.
Clar, clar, ens afecten dia a dia, clar. De vegades nosaltres això, som fans, no?, del digital, de la tecnologia, però la tecnologia també arriba a provocar desigualtats.
Moltes. De fet, un dels temes també que ha sortit molt i que estem seguint treballant també des de la direcció està passant amb la intel·ligència artificial, no? Quins són els impactes d'aplicar sense regulació, sense control, la intel·ligència artificial, no? Sovint ens casem amb la solució tecnològica i no veiem els impactes que té, no? Ja estem veient algoritmes que són racistes, algoritmes xenòfobs, algoritmes que discriminen sense que s'hagi pogut ni pràcticament desplegar-los, no?
Clar, suposo que el problema és que els algoritmes els acaben fent humans.
Els acaben fent humans i un tipus determinat d'humans, blancs, de classe mitja alta, a determinades zones del món, etc. No? Ja tenen biaixos en la seva creació.
No sé si és difícil que aquesta pregunta, però quins són els principals reptes perquè la tecnologia pugui ajudar realment a tothom, perquè faci una societat més igualitària, inclusiva?
Doncs hi ha diverses solucions. Una de les que hem vist en aquest fest són solucions que tenen a veure molt amb entendre que la tecnologia també és finita, no? Igual que el planeta és finit, igual que els recursos, hem vist que els xips són finits i, per tant, hem de pensar la tecnologia també com una cosa que ha de ser sostenible, no? També hem de pensar en la tecnologia com una cosa que hi podem intervenir, que pot ser democràtica, que que està única i exclusivament en mans de les grans plataformes, no? Les decisions que pren el senyor de Facebook, el senyor de Google, el senyor de Twitter no tenen que ser úniques i hi ha d'haver control democràtic sobre aquestes plataformes.
Clar, de moment la pilota està bastant al teulat de les administracions, tant pel que fa a oferir més eines i educació com pel que fa a organitzar processos cada vegada més oberts i participatius, no? Però què podem fer com a ciutadans?
Com a ciutadans, jo crec que primer hem de defensar els nostres drets, no?, en aquest sentit, com al final, com a usuaris, no?, i persones que estem, pues, permanentment cedint les nostres dades, i aquestes dades tenen un impacte, però jo crec que també podem prendre part de la vida pública, no? I prendre part de la vida pública vol dir participar en aquells efectes que ens afecten el dia a dia.
Mm-hmm. Clar, hi ha coses que estem descobrint aquesta setmana, que es començarà a parlar molt del clima arran de la cimera de Glasgow, no? Un altre dels grans problemes que provoca la necessària digitalització és la petjada de carboni, que sí que estem provocant tot plegats, no? De fet, una de les xerrades top del festival anava per aquí, no?
Sí, anava... Mira, just la Joana Moll va explicava que no hi pensem, no? Que internet, o sigui, consumir internet també contamina, també genera emissions, i precisament ara amb el Big Data, no? Que parlem molt de Big Data i de gran processat de dades, el processat intensiu de dades massives genera grans nivells de contaminació, perquè genera consumeix elèctric i genera, pues, això, consum de recursos que sabem que són finits en una situació, pues, també crítica, no? A nivell climàtic.
El Decidim Fes no es pensa que va ser una cosa apocalíptica i negativa, sinó que també es van aportar solucions, que per això m'agrada el Decidim Fes, no? Es van exposar molts casos d'èxit. Explica'ns algun exemple, com ara la plataforma, per exemple.
Sí, o sigui, no volem deixar de tractar els aspectes negatius, però sí que plantegem que el Decidim Fes sempre amb afirmatiu i en positiu.
Clar.
Precisament el Decidim és una plataforma desenvolupada amb codi obert, que el que fa és promoure processos de participació a molts nivells. Recollida de propostes, d'idees, debats, facilitar que la gent es trobi, facilitar que la gent pensi conjuntament, no? O sigui, facilitar la democràcia és el que vol. Mm-hmm. I això, i Decidim, pues, s'ha extès a un munt de ciutats i països de tot el món que ja estan utilitzant aquesta plataforma.
Clar, és a dir, que és una plataforma que poseu a disposició, això, amb codi obert, perquè pugui fer servir qui vulgui per fer preguntes, no?, als ciutadans, perquè s'entengui, no?
Per recollir propostes, per fer preguntes, per saber exactament què està sentint la gent, no? En el cas de Barcelona hem tingut recentment l'última edició de pressupostos participatius, on els ciutadans dels diferents districtes decidien amb què invertir una sèrie de milions d'euros en els seus districtes, no? Els seus barris amb necessitats específiques. La idea és acostar la democràcia més enllà de votar cada 4 anys, no? Buscar mecanismes que facilitin aquesta presa de...
Mira, m'ho has tret de la boca quan has dit la paraula votar, perquè dic, si vosaltres heu fet amb la plataforma Decidim 50.000 persones que diguessin què en pensen dels pressupostos, o sigui, aquesta plataforma podia servir per votar?
Podria servir per votar, també.
Seria prou segura? Perquè, clar, tothom diu, hi ha molts riscos, no sé què. Votar per internet.
El vot electrònic té limitacions i té riscos, però clarament ha de ser una opció de futur. Diguem, si podem fer qualsevol cosa, podem fer transaccions amb el banc, podem participar activament de les xarxes socials, podem fer qualsevol cosa segura. Per què no podem votar, no? Que és un dels principis de la nostra societat. Doncs clarament s'hauria de poder.
I escolta, Arnau Monterde, abans d'acabar, m'agradaria preguntar-te pel Canòdrom de Barcelona, que ja tenim ganes de posar-hi el peu allà, perquè fa uns anys és com una mena de lloc d'innovació digital. S'estan coent moltes coses al Canòdrom, no? On abans competien gossos, ara hi ha innovació.
Sí, doncs pues mira, esteu convidadíssimes de venir al Canòdrom, al recent estrenat Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica. L'Ateneu busca ser un espai precisament d'innovació, però que es posi a la ciutadania en el centre. Mm-hmm. Pensar la innovació des de la dimensió més ciutadana i on creuarem tecnologia, però de la tecnologia mundana també, amb alfabetització digital, amb processos de creació, amb processos de recerca que vinculin tots aquests temes, no? Democràcia, participació, tecnologia, drets digitals, innovacions socials, etc.
Doncs enhorabona per això, i doncs algunes de les coses que veieu s'està parlant, però sobretot això, rebaixar-ho perquè tots els ciutadans entengueu ben bé què és això de la digitalització i de quina manera podeu aplicar-ho a la vostra vida i per lluitar amb aquesta escletxa digital, no? Que tant és un dels problemes que tenim. L'Arnau Monterde és el coordinador del projecte Decidim i director d'Innovació Democràtica de l'Ajuntament. Gràcies, Arnau, per venir al Pop-Up.
Moltíssimes gràcies.